A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Arriba el moment d'una nova conversa polisèmica. Aquesta trobada entre persones corrents i sempre, sempre interessants, aquí posant davant el repte de xerrar sobre les quatre paraules polisèmiques que ens han ocupat durant la setmana i que en aquesta ocasió han estat flor, timbre, ànima i falda. I en acabar, no bona nau, perquè vos oferirem el capítol 5 d'entre avui i demà, la radionovel·la. No sé vosaltres, a mi m'encanta ser aquí avui com a companyia per un divendres vespre. I de nosaltres, amb aquesta música i en totes les flors que hem pogut recopilar en aquest estudi d'IB3 Ràdio, donant-se benvinguda en els nostres conversadors polisèmics d'aquesta setmana, un trio que mereix aplaudiments. Un moment, on tenia jo els aplaudiments? Aquí. Aquí tenia ja els aplaudiments. Patricia Fernández, benvinguda, com estàs?
Molt bé, amb aquesta benvinguda, estupendament.
Gori Jaume, benvingut, com estàs?
Molt bé, no sé si dir alguna cosa més, però ja m'he enduit els aplaudiments. No sé si
ja m'ho no podem anar.
Escolta, i cada vegada que apretam un botó, t'ho seguim aplaudint. Xavier Torrents, com estàs?
Beníssim, i començar amb aquestes floretes. Floretes, una monada.
Sí, sí, aquí vos estic tirant floretes. No, Patricia, avui ha vengut molt guapa.
Bueno.
En Gori també, perquè ara se'n va de festa. En Xavier Torrents també està molt guapo i molt moreno, no?
Gràcies.
No?
Te quedes bé, encara.
Ah? Encara mos dura. Encara
sí. I d'aquí ho estem tirant vos floretes. Flor és la nostra primera paraula polisèmica. N'hem fet quatre aquesta setmana. Flor, timbre, ànima i falda. I vosaltres teniu el repte de parlar de les quatre paraules polisèmiques de la setmana. Si no heu escoltat tots els programes, pot ser el que diguin ara a Patricia Angori i en Xavier vos fa ganes de recuperar-los. En el servei a la carta d'IB3 Ràdio. Flor és la primera paraula. Que te venes cap, Patricia, si te dic flor?
A mi me venen colors. Colors intensos de ses flors. De sa primavera i de és lo primer que me venes cap.
Com és que na Patricia du avui, que està ben hermosa, i en Angori Jaume que li venes cap?
Bueno, que estic a la flor de sa vida, no? Que hem de poder disfrutar un poc. Que
molt bé.
Mos queda, si Déu vol, molt per davant.
Després li demanarem si pensa que nosaltres també estem a la flor de sa
vida. De sa maduresa, estem a la flor de sa maduresa.
Xavier Torrents, tu?
Quasi la flor de la vida, no, però bé, molt bé, molt content d'estar aquí. Jo, la frase de quan era petit, eh? Una flor no fa estiu i tens una flor en el cul. Aquesta de catxin d'ena, sí, quina sort.
Sí. És curiosa, aquesta frase feta.
Sí, perquè en el principi ja no en tenia ser bo o dolent, perquè això de tenir alguna cosa en el cul seria molt bé. Sí.
Però sí, això vol dir que tens sort, no?
Sí, segur que sí.
I que una flor no fa estiu, no sé si vos passa habitualment.
Jo és que me recorda molt, perquè jo som molt futboler, no? M'agrada molt el Mallorca, i claro, que nostra, pues, no seguien tant el futbol. I clar, jo quan el Mallorca guanyava un partit, que ja ho sabeu, mireu en guany com a la costa guanyar un partit, jo deia, ah, que bé, hem guanyat, i que no se'm deien, tranquil, una flor no fa estiu.
Les copes a l'esquena, no?
I hem de guanyar un primer.
I una flor no fa estiu, això vol dir que n'hem de tenir moltes per fer un ram, eh? Que han de ser persones constants. La constància és una característica vostra?
Jo sí, la meva sí. Jo som Tauro, som un poc caparrut.
I constància lligada a caparrudes, no està malament.
I som constants, 100%.
Ostres, no som Tauro, jo som Àries, però també...
Ué, una banyeta.
M'identifico bastant.
Una banyeta, no revelaré el meu horòscop perquè no té res que veure. Però jo també me considero constant.
I caparruda?
També, clar, que per és que no ho sigui.
No ha dubtat, no ha dubtat.
Sí, sí, sí. Has estat ràpid, has estat ràpid. No, no, la veritat és que parlant de flors i de constància, anava a contar-vos que la meva filla, que li encanten els rams de flors i que li regalin rams, no ha aturat fins que n'hi han regalat un, sense motiu, a més. Ni per un cumple, ni per una
solució. I qui li ha regalat?
Pues el seu estimat. Però li havia enviat uns quants missatges, eh? M'agraden els rams de flors. M'encanta que me regalin flors. Me podries regalar flors.
Weird.
Si no ho ha pescat, és perquè... I un bon dia se va presentar amb un ram de flors, no fa massa, i bueno, ja ho espereu imaginar. Una felicitat absoluta.
És que és un regal hermós. No? El regalar altres de flors amb motiu o sense motiu.
Bueno, jo he de dir que a mi me passa un poc com a vegades altra gent que diu m'estima més una planta que una flor, perquè les flors se mostien i les plantes te duren, van sortint. M'encanta el procés de quan una planta ha acabat la temporada i perd la flor, la tens hivernant i és la primavera següent, torna a brotar les flors, les hortències, per exemple, que m'encanta, que dius, aquesta ja no la recuperaré, i talles un poquet i en la temporada següent torna a sortir aquella
flor. És curiós, flor. Perquè això ho deia molt la meva padrina, és una passada, ho deia aquesta, no, jo plantes no. Ai, flors no, plantes és que vulgueu, i te feia tota l'explicació de com tenia les flors i les plantes i tal, i aquí terra àcida i aquí no sé què, i aquesta i tal. Bueno, havies fet una hora i no havies arribat a la cuina.
Perquè no? Tenen rels, com deia en Tomeu Penya, no?
No, i després és vera que un bon ram de flors, un ramat improvisat d'aquests que te trobes bé, perquè jo visc en el camp i tinc aquesta sort que les puc agafar d'allà on, vamos, sortint de fora i agafant quatre flors silvestres, ja tinc un ramat. Alegren molt, decoren qualsevol racó, dins la cuina, dins la entrada, dins la taula, qualsevol racó. I després a mi també me motiva molt que modelen el paisatge i que tens aquella imatge en el fons del cap, a vegades, dels camps de melers florits, com te canvia el paisatge, com a vegades me toca anar a peu, acaba que nostra, veig aquells ametllers florits i me transporten. La veritat és que les flors canvien molt el paisatge. De...
I ara que dius així, Silvestres, no vareu agafar mai de més jovenats una empatxada d'aquesta vinagrella, d'aquestes flors de vinagrella?
I tant.
Ah, d'aquell mal de panxa de no sé què m'ha passat, no sé què m'ha passat.
No t'haguessis menjat el que no et tocava.
Però clar, era una passada, perquè les passejaves una estoneta i tothom tal, i així groguetes i molt fresques i tal, i després anaves robegant, però acabaves amb...
Sí,
mereixes amb ton salle. I ara que no, Patricia xerrava de Samalé, deixeu-me que vos posis principis d'una cançó que té a veure amb el programa que han fet dedicat a flor, justament.
Quan sa boca dolça encara tenir d'esterró de matla que per Nadal oferim. Sa cosa està clara, s'acosta gener i amb ell mos visita sa flor de matler.
I de flor de matler, flor ha estat una de les paraules, i nosaltres aquesta setmana hem anat a visitar en Miquel Àngel Benito, de flor de matler. Coneixeu aquesta colònica i perfum que té just de dins una flor de matler?
No.
I és un perfum de tota la vida, dels anys 70, que la família continua fent. I és una xerrada xula, perquè a partir d'aquests ametllers i d'aquestes flors que deien a Patricia, podem xerrar del camp, de l'abandonament del camp. Podem xerrar, mos deia, a tots els estrangers d'Europa Central que mos venen a veure, i del nord mos diuen
Teniu abelles? Perquè nosaltres estan desapareixent les abelles, que són importantíssimes.
Són importantíssimes.
Per la polinització i per els ametllers i per tot. Parlava de relleu generacional, que aquí en Gori pot xerrar. I quan li demanàvem a en Miquel Àngel Benito si tenia relleu, que el té amb els seus dos fills, se va aturar perquè tenia ganes de plorar.
S'emociona.
Relleu generacional. Això, tot això mos ha duit sa flor, eh?
Imagina't.
Mira, m'agrada molt. Sa flor també té un relleu generacional, eh? Ara que ho dius, sigui, realment. Però crec que és un tema molt important i que no li donem massa importància. Hi ha molt de comerços, per desgràcia, estan desapareixent perquè no hi ha relleu. Sobretot, el meu predí ja ho deia, que els oficis estaven morint. I cada vegada estem en un món on els que fan els oficis clàssics pues, guanyen més d'obvés ara, perquè està més cotitzat que mai, que te cobra un fontaner per venir a teva, que te cobra un electricista, perquè
ferrer, sí.
Un ferrer, hosté. Un marmolista. Te cobren molt perquè realment són únics ara. I és una cosa increïble i és causat per relleu generacional.
Sí, ara que dius això, la família de mon mare eren marmolistes, i a la tercera generació ja no varen continuar, perquè qui havia de seguir doncs va tirar per una altra banda i bueno.
Que a més són oficis normalment és que desapareixen molt durs, o més que oficis, negocis, no? Perquè realment...
Bueno, sí, hi ha de tot, hi ha oficis, hi ha negocis.
Sí, jo pensar, per exemple, en un forn, que és un negoci molt esclau, amb uns horaris molt durs, i m'ha plantat si jo hagués tingut pares o avantpassats forners, jo no crec que hagués seguit l'estela de la seva feina, perquè és molt, molt esclau i molt sacrificat, i després crec que tampoc són negocis que diguis pues, amb això en vivim tota la família, no? Són molt... I bueno, són realitats, igual que un marmolista, no? Imagina't la feina dura que ha de ser i com fas per convèncer...
Sempre ho deia, no? Jo he crescut picant pedra i, de fet, tenia el dit gros d'una mà, tenia totalment deformat que fa cercar.
I a més és vera, que ha picat pedra.
Sí, dir,
mai millor dit.
Tal qual, i clar, i feia llars de foc i tal, no? I el seu darrer any, que ja estava jubilat, que anaven al taller, que li deien, i clar, les màquines noves, amb els talls, amb làser i tal, i diu, clar, és que això era impossible, sí. I el taller feia escales, i ell no feia escales, feia llars de foc, feia fonts, feia pedra de carrer, no?, per posar en el mobiliari urbà i tal, i clar, tot això està canviant, i mira, ja ha canviat, que no s'ha seguit. Els darrers anys vàrem haver de pegar de ceràmica i coses, no?, perquè era molt, molt complicat.
Escolteu, si vos haguessin de regalar ara una flor, els oients, a la Patricia, quina flor li regalarien? Un ram de...
Ai, que difícil, perquè sempre les roses sempre m'encanten, però fins i tot m'agradaria més lliris.
Vinga, un ram de lliris i en Angori?
No te sabia. Una margarita.
Vinga, un ram de margarides per en Angori, per en Xavier.
Jo en diré una que vaig regalar molt, un clavell.
Ah, mira, un clavell.
Un clavelito.
Exacte, aquesta també és una altra...
Jo som més de bunyols, eh?
Que toquen aviat, per cert.
Per això no queda gaire.
Sí. I xerrant de tocar, que vos pareixin amb la següent paraula. La següent paraula, que és polisèmica, per tant pot significar moltes coses, és timbre. I d'aquí seguim amb els nostres conversadors polisèmics d'aquest divendres, que són la Patricia Fernández, en Gori Jaume i en Xavier Torrents hem ensumat i han gaudit de ses flors i ara toca timbre. A veure, Patricia, si te dic timbre, que te ven al cap primer de tot?
Jo claríssim, el timbre de l'escola, del final de classe, total, total. És que era... Era en el mateix temps un... això que t'afordava el timpan i una alegria, perquè s'acabava la classe.
Les dues coses, eh? Quina contradicció.
Sí, sí, sí. I ara penso que s'ha perdut, i molt bé, eh? Perquè era un renom com molt desagradable, perquè ara moltes escoles posen música. Entre classe a classe posen música, i música que els agraden als infants, a vegades la trien ells i tot. O sigui que... Però m'aboca, timbre, timbre, és timbre, és timbre de la classe.
Sí, sí. I en en Gori?
Jo m'aboca la miula. Tens un timbre de veu que no l'aguant. Això, no sé si ho hauran dit mai, jo m'han dit qualque vegada.
De veres que t'ho han dit?
Sí, sí, perquè a vegades mos posam a cridar o...
Bé, bé.
I tal, i... tens un timbre que no...
I en Xavier?
Bicicleta.
Ah, el timbre de la bicicleta, molt bé.
Aquella...
No l'havia pensat.
Ring, 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 tot estens, tot estens. I quan no aparcaves bé la bicicleta i se te queia, que era bastant sovint, normalment el primer que patia era el timbre.
Mira. Molt bé, molt bé. I sabeu que timbre, primer de tot, és un símbol que se posa en els escuts nobiliaris, ho sabíeu, que és la primera excepció?
Bueno.
Vosaltres no teniu...
No. Pedigrí.
No, pedigrí.
No.
No surt,
no.
Això?
No.
El meu Fernández és molt, Fernández, molt castellà, no hi ha timbres de cap tipus.
I després l'altre, que això segur que vos sona més, que és el timbre, és paper oficial, no? Que quan un paper té un timbre, o un segell postal, o un pagaré, no?
La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
Efectivament, i veu, quan un paper té un timbre, vol dir que estàs pagant una taxa a l'Estat. A tots vos sona, no?
Sí, a mi...
Lo de pagar taxes, dius, molt sona bastant.
El paper timbrat a mi me sona molt dels notaris i...
Notaris, sí, no? Jo recordo anar a un estanc a comprar paper timbrat.
És que abans els contractes també se feien, els contractes de lloguer se feien també amb paper timbrat, amb aquest fons com a d'aigua, una marca com a d'aigua.
Una marca d'aigua i un escutet a dalt.
Exacte, exacte. Això s'ha perdut bastant també, ho hem de dir. Els notaris crec que són els únics que cobren per fals. I...
Pagarés també, m'apareix.
Sí, però els pagarés estan en super de suso, sí, ja. Sí, la veritat és que l'altre dia, no sé amb qui ho comentava.
Sí.
Alguns, sí, però és vera que
està... Pot ser, però molt poqueta cosa, no? És que no sempre aquí ho comentàvem, que dèiem, encara donen a la universitat les classes de el pagaré, el cheque i tal, quan els alumnes possiblement no en veuran mai pràcticament cap en la seva vida. No sé què se dediquin a segon que, no? Si estan en un banc, la millor, però...
Els alumnes que tampoc hauran escrit mai ni escriuran una carta a mà, la tancaran, posaran el remiter, el remitente, bueno, i un segell.
Jo crec que...
Encara la carta que fas en els Reis Mags...
Aquesta sí, li poses el segell.
D'Orient, els fa...
L'escrius i li poses el segell que toca, l'envies on toca.
Jo l'envi, però jo crec que té mala direcció, perquè m'envien unes coses totalment diferents de lo que demanen.
No me n'arrigueu, però jo aquesta setmana m'han enviat una carta en segell, una bústia.
A mà, no.
No, a mà, no. Escriure en l'ordenador. Era per un client que estava a presó.
Ah, clar, en aquest cas sí que entren cartes.
No
queda, han d'entrar les cartes.
Sí, han d'entrar cartes així, no queda altra, perquè no els pots enviar un correu electrònic. Entonces, pues... ja vaig pensar, li vaig dir a de l'estany, me dones dos segells, ja no en deus vendre molts? I em diu, sí, més des que te penses. I pues endavant, ànim, perquè jo és vera que n'envio una cada...
Mos han contat que aquesta setmana hem entrevistat, de fet, en el director del museu de la Casa de la Moneda, que pertany a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, que mos deia que sí que n'hi ha pocs, però que no n'hi ha tan pocs com mos imaginam, que sobretot és per col·leccionistes, els segells, eh? Hi ha molta gent que col·lecciona. Vosaltres en col·leccionàveu de petits o no? No.
No.
No, teníeu allò, aquella
n'he vist,
aquell llibre ple.
Les vegades que m'han mostrat una part de col·lecció de segells és ben interessant, perquè de fet sempre hi ha alguna història associada. Sí. Aquest me'l va donar una persona que vaig conèixer dins un tren i varen posar a xerrar i varen passar, i clar, i al final la més interessant és
l'història
que
darrere.
Te contaven, clar. Que no tant aquell d'allò que en jut saber alguna cosa.
Sí,
no?
Sí,
però bueno, després algun exòtic que dius, ostres, aquest és de Guinea, no? Que no era tan difícil veure segells de Guinea, no? Fa un mig segle.
Clar.
Però clar, era...
En temps de la nostra joventut tenia gràcia perquè t'enviaven postals quan la gent partia de viatge i veies els segells d'allà on venien, no? Però la veritat és que avui en dia
sí, ja... Sí que record llevar molt de, això amb el vapor d'aigua.
Sí, això se feia.
Molt de segells, sí, sí. Perquè sempre tengo qualcú conegut que en col·leccionava. Que en col·lec... no? I li vaig adonar, i clar, en funció de la cara que te deia, que te feia, veia si els tenia o no els tenia. Però bueno, era curiós.
Sí, sí. I xerrant de timbre, vosaltres, no sé, en Gori li vaig demanar aquesta setmana si coneixia algun senyor de timbres. I m'ha dit, nosaltres no, però no, dic, com pot ser en el sector de la construcció i que potser hi ha un senyor de timbres, potser és més cosa d'electricistes, això.
Sí, jo crec que més cap
és un elecció.
Jo, sí. Pot existir, jo m'imagino que existirà, perquè com que hi ha tantes coses i avui en dia hi ha tant de sons diferents que inclús hi ha gent que toques a casa seva i sona la cucaratxa,
per exemple,
jo crec que això ha d'existir segur.
Llavors puc fer la confessió, arribat en aquest moment i estant en confiança, que jo era d'aquells que jugava a tocar els timbres de les cases. I a partir de la bicicleta corrent-sos.
En la bicicleta i anaves fent així amb els timbres.
Està jo.
No, però després te contava, ai, ha tornat a passar qualque cosa, no sé què, jo, ui, no sé què dius. Però bueno, tenia el seu moment.
Això jo crec que ho han fet tots.
De brometa, sí.
No, encara ara, esperau que ve Halloween i vingui el... La meva filla petita li encanta això, ring, ring, ring.
I de timbre, pues, he posat una paraula un poc difícil de conversa. Eh? No sé si mos deixem alguna cosa o passam a la següent, que...
Bueno, jo
la següent
pensava...
du segles de converses, però tu digues, Patrícia.
No, pensava en el que deia en Gori del timbre alt i de cuidar-se la veu, no? Que pareix que no, però...
molt important.
És important. Molt important. Els que vos dedicaven a aquest mitjà, sobretot, això de cuidar-se, sabeu, no cridar, no... Que...
És que mos encanta cridar.
És que quan tenim esto alt de veu i algú que no sent, pues, tens tendència a pujar la veu.
Totalment.
No? I és...
Certa emoció ajuda a pujar.
Sí.
I en el Mallorca crides, Gori?
Sí. Més de lo que m'agradaria. Més de lo que m'agradaria. M'agradaria cridar d'alegria, sí. I crit de, a vegades de desesperació.
Però bé, surts així com a relaxat,
això,
no?
Sí, això partit. Sí.
Per la bo, per la valent. Això de tot. Lliberes energia. Molt bé. I de anar amb la següent paraula. Li posam música?
Vinga,
anem. Aquesta boníssima cançó dels Blues Brothers per xerrar i introduir la paraula ànima, Patrícia.
Ah, com aquesta cançó passava que es xerraven de falda, ara.
No, de falda, no, de soul, eh? Això va d'ànima.
Gòria.
Patrícia, si te dic ànima.
Uf, és intensíssima aquesta paraula. Mm. Bueno, evidentment penso en la part espiritual de l'ànima, però llavors... Me va venir tot d'una, la pel·lícula Soul, que té molta mica. I que, bueno, que tot el que per jo ànima es relaciona molt amb transcendència, amb el que vos deia espiritualitat, amb reflexió, amb més enllà. Vull dir que això mos pot dur a conversar fins passat demà, si voleu.
Uh-huh. No tenim tant de temps, però tenim una bona estona encara, Gori. Ànima.
Sé el que vaig dir que em repercutirà en algo negatiu i que tindré una imatge cap allò que no toca, però allò ànima me recorda en el vi. Ànima negra.
Ah, també. Diu, no està mal.
No, perquè dic, penseu que som un alcohòlic. Però...
És plaer de sa vida, home.
Però és que l'ànima negra és molt bo.
Una flor no fa estiu, eh?
Molt ben lligat.
I ja que xerràvem abans dels ametllers, també d'aquí darrere s'anima negra, hi ha tot, hi ha història, hi ha terra, hi ha empresa, hi ha moltes coses.
No? Hi ha Mallorca també, moltes exportació coses, de sí. producte local, igual, una passada.
Per això dic que hi ha moltes coses i passar gust.
Sobretot això.
Xavier, ànima. Jo,
evidentment, ho connecto amb tot el que deia na Patricia, no? Aquesta part més humanista, més bueno, que cadascú li posi llinatge que vulgui, no? N'hi haurà que li posaran més cristià, n'hi haurà que li posaran un altre, no? Però jo sempre me recordo, i és una cosa que m'ha sorprendre, quan jo vaig començar a fer un poquet d'escalada i se me va rompre la corda, la banda de dins et s'ànima de la corda. Que té, no sé si visualment recordava una corda d'escalada, que normalment eren un colors molt, molt vius, no? Com si fos una flor, un color molt viu, i d'aquesta fundeta que és protectora realment protegeix l'ànima de la corda, que és on realment fa la força. No?
Ostres, això no ho sabia.
I aquesta de llana vaig dir, ostres, que ben tirat.
Pues, amb això que em connecta tirat. En l'ànima del violí, que també és una peça central de dins el violí, que és com s'essenci, no?
Que dones coses, l'estructura, no?
I que sense això no sona, o sona autènticament malament, t'ho dic perquè en tinc un per casa que toca el violí. I una vegada se li va espanyar l'ànima del violí, i el vàrem de veure d'un luthier que l'arreglàs, i me vaig quedar pensant, carai, qui li va posar el nom d'ànima en el violí? Perquè en el fons...
M'agrada que se puguin arreglar l'ànima.
Sí, és curiós.
És hermós, no? La que ho dic, no en tenia ni idea.
És impressionant. I tot d'una vaig pensar en la connexió entre la música, el que te representa, el que t'eleva... Que... No, i per una peça de la part més amagada d'un instrument, a lo millor n'hi ha més instruments que tenen ànima.
Pot ser, no, però ja encara m'estan ressonant això, no? De dir, què has fet avui? He arreglat una ànima.
T'imagines?
El pare està molt ben pensat.
Està brutal, no? I poder dir això...
Vosaltres creus que se pot arreglar les ànimes de les persones?
No sé si arreglar, però supos que recomposar o... La paraula ja l'han gastada, no? Però aquest punt de resiliència, no? De bueno, doncs... Pues, renéixer, de tall...
Jo crec que les ànimes evolucionen.
Se pot sanar, a lo millor.
Sí.
Això, sanar, sí. M'agrada.
Sí, sí. Mira, vaig a la pel·lícula Soul, que no sé si l'heu vist, no vull fer spoiler, però...
Sí, la cercana.
És aquesta de Disney.
És de Pixar. No, és recient, té anys. Té anys? Sí, té anys. D'un músic de jazz que de sobte se'n va al més allà. No dono moltes explicacions, però no. I se troba amb moltes ànimes... I la pel·lícula explica així com a... Clar, és una pel·lícula de dibuixos animats, però amb un trasfons, no sé si heu vist també de la mateixa factoria de Pixar, del revés.
Sí, aquesta de sentiments.
De les emocions. Pues té el mateix trasfons. O sigui, són pel·lícules de dibuixos animats que capten en els nins, però que hi vas amb ells a veure-les i te quedes dues setmanes pensant. O sigui, allà... literatura es rompre sobre la interpretació d'aquestes pel·lícules. I en concret, aquesta era, en el més enllà, un cremull d'ànimes que esperaven la seva xispa per anar a la terra a viure. No? I com els protagonistes de la pel·lícula, que són el músic de jazz i l'altra ànima, que és un poc l'alter ego, com cerquen el seu leitmotiv i la seva xispa. I canvien, evolucionen. I jo crec que amb això, no? Crec que una ànima pot estar perduda, pot estar descarriada, per dir-ho de qualque manera, així, amb un llenguatge clàssic, i pot evolucionar cap a una altra cosa.
M'agrada com a reflexió per fer una mini pausa i connectar amb la freqüència modulada, val?
But desorientant. But soft words, they all spoke so gentle. It makes it easier. They never forget it. Love is their only happiness. But it is not so easy. All you gotta do.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I de què mos teniu entre avui i demà, avui dia de converses polisèmiques. Benvinguts tots, oients. Tenim aquí na Patricia Fernández, com estàs?
Molt bé, què tal?
Molt bé. I en Gori Jaume, com estàs?
Què tal, molt bones.
I en Xavier Torrents, com va?
Beníssim.
I de què mos teniu? Nosaltres ja fa una estona, si vos acabeu de connectar a través de la freqüència modulada, però nosaltres ja fa una estona que estem xerrant de paraules polisèmiques. Han passat per flor, per timbre, i ara estàvem xerrant d'ànima. I na Patricia vos ha deixat en ganes de veure una peli, no?
Jo parlava de la peli de Soul.
Sí.
I he connectat, quan t'has posat aquesta música ara, amb una cançó de Presuntos Implicados que se diu Alma de Blues.
Cert. Bueno, és que aquesta és de Comitens, que parla justament d'un cantant de soul. Bé,
clar. Sí, és per això, Alma. Sí, bueno, sí, de soul, de blues, però que connectava l'ànima amb la música, no?
Que és el mateix que passava en aquesta peli, que els has fet ganes de veure i que sona així.
Esto es el más atrás, donde las almas nuevas reciben sus personalidades únicas antes de ir a la Tierra. Los mentores como yo las ayudamos a encontrar sus pasiones, pero hay un problema. Yo no debería estar aquí. Hoy había empezado siendo el mejor día de mi vida.
Vuelve esta tarde, actúas a las 7.
¡Sí! ¡Yuhu! ¡Tengo un bolo! ¡Dorothea Williams, te lo puedes creer!
¡Eh, amigo, va a hacerse daño!
¡Wow! ¡Perdón!
Veia, aquí tenim aquest soul, Patrick, que has fet ganes d'escoltar de veure aquesta pel·li.
És una xulada. I, a més, com tot el que evoca per jo la paraula ànima, és molt reflexiva, molt transcendent, com a, que te fa pensar no en el primer que te ve en el cap, en el que veus, no? Dius, un músic que justament en el moment en què està a punt de complir el seu somi, se'n va al més allà. Pues no, 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 te fa pensar més enllà. I llavors veus el joc de connexió de les distintes ànimes i com estan cadascuna i com cada una cerca la seva passió i m'ha fet pensar en la passió de les ànimes, no? O sigui, quina és la passió de les ànimes. Bueno, jo vos convido que la vegeu perquè té molta mica.
Jo m'has animat a veure aquesta pel·lícula i la veritat que té molt bona pinta.
És
el que xerràvem de... que últimament fan unes pel·lícules que pareixen que són per nins, però realment els nins ho passen bomba, però els adults ho passen fatal, eh? Sí, tornem amb el cap.
Surs... Bueno, està trufada de gags d'humor, perquè realment hi ha coses molt com a dures, no? O difícils de digerir, que si te'ls donen amb un xiste i entre quatre bromates, entren més bé.
Sí.
Però...
sí, però jo encara no m'he recuperat de la mort de la mare d'en Bambi, eh?
Mira, veus, per sort, en aquesta, veus, en el principi passa qualque cosa, però la pel·lícula no va entorn en això, ni és una història dramàtica, entorn... No. I me va pareixer molt interessant perquè la pots veure diverses vegades i cada vegada treus coses.
Per vosaltres què és una ànima? Què és ànima? Com ho expliqueu? Com ho definiu?
M'encanta la pregunta.
Cadascú com vulgui i se pot banyar el que vulgui, eh? Ànima, què és ànima?
Complexa, perquè és allò de... és més fàcil de... o sigui, és més difícil de descriure que realment d'entendre-ho, no?
Jo crec que ànima ets tu sense tu. Podríem dir una cosa així.
Carai, que poètic. Sí. Poètic, poètic.
Sí, ets quasi... tu sense tu.
No sé si portaré res més.
Jo la definiria així.
Està molt bé. Jo penso sempre... amb la dicotomia entre cos i ànima. No? És com que l'ànima se defineix i després, per tot el que he llegit i he vist, diria que és molt més. Molt més. No? No ho poden reduir a una simple dicotomia així. Hi ha moltes més dimensions. Però l'ànima seria, per jo, com l'esperit d'una persona, no? Com allò que té l'essencial. Un poc el que parlàvem de l'ànima del violí i de pues, l'essencial d'aquella persona que va més enllà del seu cos, la seva ment, les seves emocions.
És que, de fet, hi ha aquesta expressió com que si fos una hiperbòlica, no? Que diu que ho desitges en cos i ànima.
Mm-hmm.
No? Allò de més enllà del que te puguis imaginar, no? Fins en els fons. I aquesta sempre m'ha
sí, molt ets una ànima en pena. També, quan te passa una desgràcia, sí. Diu, pobre, mira, és una ànima en pena.
Sí. Però vos fa pensar en el més enllà, ara celebrarem la nit de ses ànimes.
No sé si és el més enllà, però un punt amb aquesta part transcendental que tenim, no? Vull dir, aquesta part que supera allò més físic, allò més terrenal, no? Qui vulgui dir-li d'aquesta manera. Jo crec que sí, no? De fet, t'endinses dins una altra manera de reflexionar i de veure i viure les coses, tal vegada.
Uh-huh. I jo crec que més enllà de religions, hi ha una part, com diria, energètica, no? De... el que escapa de les limitacions que mos posam i que mos imposa el món terrenal que coneixem, pues l'ànima seria com allò que transcendeix, no? I que va més enllà i mos connecta amb els altres, no? I bueno, és vera que com més llegeixes d'aquestes coses, més interessantes i més flipes. A vegades flipes pipes.
En tota aquesta música que posava no podia obviar de... equiparar, si és que se pot, aquesta part d'ànima que ara parlàvem, amb aquest duende que parlaven, o que parlen els cantants de flamenc.
No?
Vull dir, aquesta part de passional, que surt, que vius d'una manera molt intensa, no? I és, no tiene alma, no tiene duende, no? Vull dir, aquest punt així de
xispa, que vols dir.
De xispa i de passió profunda que traspua, no? Vull dir, tot el que fa, l'expressió, els gestos així marcats, no? Vull dir,
això se té o no se té?
Tal qual.
I a la literatura, i en el cinema, i a la vida, hi ha ànimes que són lluminoses i ànimes que són fosques.
Mm-hmm.
Això passa, no? No sé, jo estic...
Sempre hi ha un cantó fosc.
Sempre hi ha un cantó fosc, no? Allò, sí. Ànima és una paraula molt potent. Veig que vos deixa quasi sense paraula.
Quasi.
Que és difícil amb altres tres, però és veritat que
no
és una paraula...
Però no estem desanimats.
Molt bé. De fet, ara vos posaré la cançó que introdueix la darrera paraula i jo crec que vos posareu... Ara sortirà el duende que deia en Xavier. Tolal, mai tolarte.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle ahí estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupa chú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda.
Ay, los Estopa y el Seat Panda, quin fenómeno que hemos tenido en Patricia Fernández, en Gori Jaume y en Xavier Torrents. Ballant, traguent tot es duende. Vinga, sí. Quantes vegades heu ballat i cantat aquest Por la raja de tu?
Friday night.
Verbenero total.
Allò m'encanta. És una passada. Sí, sí.
És que és una canya. Ells són una canya, també. Eh?
Va ser tot, surt, una revolució. Te fa moure. Que...
A més, és una cançó que, seient quan la cantes, està alegre.
Sí. Canta riguent.
Sí, sí, és que la lletra també convida.
Ara no mor ben, però els quatre tenim una riada, ara.
I és història d'Espanya, aquesta cançó. Jo ho he de dir, també.
Totalment. Sí que ho és, sí que ho és. Jo també ho crec.
Bueno, jo he de dir que també en tinc una altra, la cançó d'Espanya.
La posarem. Però, Patricia, falda.
A veure, falda, però jo és minifalda.
Mira-la.
Falda curta.
Que flamenca.
He pensat en la falda desuniforme i en les bregues que tinc amb la meva filla, en la falda desuniforme, perquè aquí podríem obrir un debat de... Què és això, el de dues faldes tan curtes? Lliberació, imposició, postureo, què és? I de veres...
Bon tema.
Cal que sigui uniforme, una falda, o poden ser calçons també, no? Vull dir, també és un altre
sí,
tema.
Sí, els calçons també donen de sí, i tant. Aquests shortitos de short, no, super short.
Jo crec que diuen Xavier si les nenes han d'anar amb falda o poden dur calçons.
Ah, exacte. Bueno. Per allò de separar la tipologia d'uniforme en funció de gènere.
Bueno, perdona, sí. A l'escola de la meva filla, aquesta en concret, que du uniforme, li donen a triar si valen falda o calçons.
I les nenes no n'hi ha ni una.
De fet, jo li dic... si veig aquesta falda tan curta, te compraré un calçons d'uniforme, sense cap dubte, i ja està, ja no discutirem més, tu i jo, i ja estarà.
Però surt en falda.
Se'n va en sa falda, i se l'estira, i quan jo ja no la veig, llavors no sé què fa.
Se la torna a pujar. Gori, falda.
Jo, per defecte professional, me recorden els faldons, no? És a dir, en el final, nosaltres, com que fem moltes encimeres, moltes peces especials, pues, com queden els faldons, també me recorda... per exemple, quedar-me a la falda de la muntanya per anar quan vas a fer excursions, m'aboca això, evidentment, m'aboca també la minifalda. No, com passa que, com que ja ho havia dit en Patricia, queda millor que ho digui ella que ho digui jo.
Pues ja veig la minifalda i li afegeix dues faldes més. D'aquests records d'adolescència prematura, no? Imatge icònica d'en Marilyn Monroe amb com faldes ja lo loco. Mm-hmm. Aquesta imatge és molt d'adolescent, no? I després de La Mujer de Rojo.
També, que jo crec que imitava una mica La Tentació Vive Arriba.
Evidentment, no? Però bueno, aquestes dues imatges de faldes no eren precisament curtes.
No, eren vaporoses.
Érem,
sí,
exacte.
Sí, sí, suggerent. I falda segur que també és una part de l'animal, de la vedella, per exemple. No sé si vosaltres cuinau de tant en tant allò, un bon xup-xup de falda de vedella.
Un bon xup-xup.
No?
Jo no som, no som molt fan, però és vera que...
Bon rastit.
Sí, sí,
jo no
sí,
som
sí.
de cuinar, som més de menjar.
Ja.
Sí. Ja m'apunto.
Ja m'apunto.
Ja me va bé cuinar i menjar, no hi ha problema.
Sí, però fes les dues.
Ja som els que està ja donant conversació mentre ja. qualcú cuina, ja, no? Som ja, aquest però... tipus de persones.
Ja tenir taula parada, un bon ram de flors o una bona planta amb flors guapes, eh? Una ànima negra i un pot de falda per...
Mira
que bé,
no,
mira que bé.
I que toquen els timbres.
No toquis timbres, això no va dir.
I som naltres, Gori.
Que se va.
Seríem naltres, Gori. Idò, si vos pareix, podem dir-vos fins aviat en la cançó que proposa Anna Patricia, a veure si trobo la paraula polisèmica, eh? Entre la lletra d'en Sabina.
Endavant.
Gràcies a tots.
A vosaltres.
Gràcies.
I regressé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón,
no pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas.
IB3 Radio es Dial.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les 4 paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 5. La flor. La secretària em va acompanyar al despatx de l'advocat. Era un home de més de 60 anys, a punt de jubilar-se, però amb una veu que semblava d'algú molt més jove. El timbre de la seva veu era tan peculiar que em va sorprendre.
Bon dia. Jo som en Pep Begur. I vostè? Qui és?
Núria Sastre. He vingut per l'expedient TRL.
Ah, sí. Me sap molt de greu la mort de l'avi seu.
Gràcies.
Si vostè és qui diu qui és, estic segur que l'avi li va deixar d'herència un quadre original d'una illa. Si me'l du, podran continuar aquesta conversa.
Un quadre d'una illa? Mare meva! El quadre de Cabrera encara el tinc dins del cotxe des de que el vaig recollir de Cal Padrí. No se creurà, però el tinc aquí mateix. Doni'm 2 minuts i torn. Vaig baixar al carrer i vaig obrir el maleter del cotxe. Mentre treia el quadre, vaig girar-lo per veure si estava ben protegit. I aleshores ho vaig veure. Al darrere del marc hi havia gravat el símbol de la flor de lis sobre la bolla del món. El meu cor es va accelerar. Aquell quadre no era només un record familiar. Era una clau, un símbol d'identitat de l'organització secreta.
Havia escoltat tota la conversa del despatx gràcies als micròfons que havia instal·lat fa setmanes. Així que el quadre estava al maleter del seu cotxe. Podia haver-lo agafat quan vaig registrar Cal Padrí, però en aquell moment no tenia cap valor per a mi. I ara tampoc sembla tenir-ne, a priori. Només és un quadre vell, però ha de contenir quelcom que jo no vaig veure en aquell moment. El millor és deixar que ella torni al despatx amb el quadre i veure què en diuen.
Sí, és autèntic. És hora de dinar i tinc gana. Podem anar a Can Agadet. Jo la convid.
Merda! Va anar a dinar fora. En Bep o té molta sort o és molt intel·ligent. Fora del seu despatx no podré escoltar la conversa.
Mentre caminàvem els 5 minuts cap al restaurant, en Bep em va explicar que Can Agadet era un lloc històric, ara convertit en escola de cuina.
Tot i que és cert que tinc gana i que la convidaré a dinar, el motiu en realitat és que tens la sospita que m'han punxat els telèfons del despatx. En el restaurant estarem més tranquils.
A la mateixa frase diu que t'he punxat el telèfon i que estarem més tranquils al restaurant. O és tranquil·litat menorquina, o intel·ligència. O les dues coses. M'agrada en Bep.
Ara sí que podem ratllar. El seu quadre és un dels 3 quadres idèntics que va pintar l'oli en Ramon Llull, en el segle XIII.
Ramon Llull pintava l'oli?
En els seus llibres, les il·lustracions, els va fer el seu deixeble Thomas Le Messier, però gairebé ningú sabia. Encara avui en dia, que també pintava. Aquest quadre no és un exemple. Era un avançat en el seu temps. Les pintures a l'oli no se van popularitzar fins diversos segles més tard. Saben també que els 3 quadres es van restaurar i repintar i que a mitjans del segle XVIII el pintor Guillem Mesquida hi va afegir el castell de Cabrera.
Vols dir que el quadre que m'ha llegat el meu padrí té 800 anys? És original de Ramon Llull, repintat per Guillem Mesquida, i que l'he tengut al maleter del meu cotxe, al sol, pensant que era una quincalla sense sentit?
Efectivament. Però el més fascinant és que el més important dels quadres no és la pintura, sinó allò que contenen a la banda de darrere.
La part del darrere?
Cada quadre darrere té gravat un fragment d'un mapa i unes coordenades específiques. Només quan se tenen els 3 quadres junts, els fragments s'uneixen i revelen la localització final d'un secret que Ramon Llull va amagar per protegir ses illes.
I on són els altres 2 quadres?
Un és a Eivissa. El té una família que forma part de la nostra organització. L'altre, desconeixem mon pare. Va desaparèixer durant la Segona Guerra Mundial.
En Pep va demanar 2 plats de caldereta de llagosta com si res. Com si tot el que m'havia dit fos qualcom que un pot trobar a la Viquipèdia. I va continuar explicant la història de la xarxa secreta creada per Ramon Llull per protegir els recursos de les illes. Jo vaig posar el torcaboques damunt la meva falda per fer un gest natural. Com si tot allò fos el pa nostre de cada dia d'una periodista com jo.
L'avi seu de guardar l'ànima de les Balears.
Ho sap tot del tema. I és part de la societat secreta creada per en Ramon Llull. Gràcies per la confiança, però per què no continuen vostès? I per què el meu padrí me va obligar a emprendre aquesta cerca a jo?
L'avi seu era el líder d'aquesta societat. Ell decidia el seu relleu. Però el més important és que ell confiava que vostè trobaria el tercer quadre i recuperaria la història perduda.
En Pep va treure un sobre gruixut de la seva cartera.
Aquest és l'expedient RWL. Conté mapes, coordenades i pistes per cercar-lo.
Varen tornar al despatx d'en Pep. Vaig llevar la pintura del seu vestidor i la vaig enrodillar com si fos un cartell qualsevol. Ara ja m'havia ficat a una paranoia que em feia ser més conscient del que era important. Passar inadvertida. I anar per tot passejant un quadre de 800 anys era com vestir de blaugrana al Bernabéu.
Adeu, fieta. Me sap greu, no haver estat de gaire ajuda.
Si hi ha escoltes telefòniques, clarament aquesta és la frase que despista. Durant el viatge d'anada al port de Ciutadella, d'allà, amb el ferri a Alcúdia, i després fins a Palma, a Camp Eva, vaig tenir molt mal de cap. Estava segura que, després del que en Pep m'havia dit, em seguien. I segur que també jo tenia punxat el telèfon. I tal vegada l'ordinador. Demà contractaré un sistema de vigilància.
Per la manera com conduïa, el fet que el quadre s'hagués quedat al despatx i aquella frase de comiat, que clarament era per despistar, la conclusió era òbvia. Na Núria començava a lligar caps.
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, descobrirem si na Núria aconsegueix trobar el segon quadre a Eivissa i qui més està interessat en els secrets de Ramon Llull. Naina Serra és na Núria Sastre, en Pau Villalonga ha fet de l'advocat Pep Begú, en Xavier Pascuet és en Ramon Vilaseca, l'home misteriós. I les paraules integrades en aquest capítol han estat flor, timbre, ànima i falda.
Nos despedimos sin hablar.